Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 24 de juliol del 2020. Avui és dia de Sant Víctor i de Santa Cristina i el primer pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Estimada amiga, t'escric aquestes línies per recordar-te. Vull agrair-te tot el que fas per nosaltres. Això sí, quan t'utilitzem bé, perquè quan vols pots fer molt de mal. Quan et tractem bé, ens enriqueixes, ens apropes i ens generes comprensió. I jo vull agrair-te aquestes hores del matí, aquesta tasca tan constructiva i humana que fas. Estimada paraula, gràcies per canviar un moment dolent en un de menys dur. Gràcies per mostrar-me tant només dient un t'estimo o un hola ben cordial. Gràcies per generar consens, diàleg i respecte. Quantes paraules calen per entendre que ets molt important? Una paraula pot fer-nos somriure, una paraula pot generar esperança i una senzilla paraula pot obrir el cor més trist. Dóna vida a les teves paraules i omple de paraules la teva vida.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, això és a primera hora, programa 442. Ja fa dies que ens aneu escoltant dient que s'acaba la temporada. Doncs bé, avui s'acaba aquesta temporada de ràdio i a partir de dilluns podreu escoltar la programació especial d'estiu amb molta, molta, molta bona música, però també amb informació i la retransmissió de les misses, marcant l'emblemàtica d'aquesta casa. Dit això, avui em ve molt de gust tornar a donar les gràcies primer de tot a l'equip del programa, que aquest any ha fet un esforç increïble per no parar ni un sol dia malgrat la pandèmia, perquè ens hi hem posat fort i de valent, que es diu, com moltíssima més gent d'aquest país per tirar endavant com podíem, amb les eines que teníem i estimant sempre l'oient. El David, el Toni, el Jordi, la Berta, l'Ignasi, el Rafa, la Mercè, a l'Àngels, tantíssima gent que forma part d'un equip com aquest. I per no mirar-nos massa al melic, també volia donar les gràcies als nostres, a les nostres famílies, què volen que els digui? Els que han aguantat que vivim en pisos diferents per poder seguir fent ràdio, els que han aguantat mals humors i informació constant sobre les eleccions, el temporal Glòria, la sentència del judici, o, esclar, informació sobre la Covid. A tots, pares, germans, fills o parelles. Vosaltres sou els valents per aguantar una temporada més aquesta colla de xalabrats enamorats d'aquest mitjà. I sobretot, no hi falti, gràcies a tu, que has confiat en aquest mitjà per informar-te, per relaxar-te, per riure, desconnectar, resar. Un cop més, gràcies. Sense tu, això que en diem ràdio no existeix. I sobretot, que segur que n'hi ha algun, totes aquelles persones que estan en algun hospital ens han sintonitzat perquè ha cregut que érem la finestra al món que necessitava. Avui marxem, agafarem tantes piles com siguin possibles i tornarem preparats per una nova temporada. Ha estat maco, això, ara.
A primera hora, amb Joan Trias.
I que sí, que sí, que els de la ràdio ens agrada mirar-nos molt al màlic, així que molt bon dia i salutacions d'en Jordi Carretero a les vies del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, a la redacció Ignasi Miranda i Berta Sacanell, i a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal, bon dia.
Què tal, Joan, bon dia.
He dormit bé avui o no?
Sí, mira, l'últim dia hi dormo millor.
Jo he tingut molta calor.
M'he recordat de tu.
Suat molt, eh? Crec que he perdut...
Però jo he dormit amb el ventilador tota la nit. Tota la nit. Jordi també.
Jordi també.
És que avui ha estat... Déu-n'hi-do, tot i que diuen que baixen les temperatures una mica, eh? Però aquesta nit ha estat terrible.
Que baixin. Jo sóc d'aquells que torni el gener, ja.
Saps? Tu, el David, no!
Va, comencem a fer preguntes un dia com avui. El protagonista del dia...
Els 14 assaltant Joan al Centre Cultural Blanquerna a Madrid, la diada de l'11 de setembre del 2013. I és que la Sala Segona del Suprem els ha condemnat a penes d'entre 2 anys i 7 mesos i 2 anys i 9 mesos de presó. El tribunal els considera culpables dels delictes de desordres públics i contra el dret de reunió, però no hi veu l'agreujant de discriminació per raons ideològiques que, precisament, el Suprem va incorporar a la sentència del gener del 2017.
Si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 25 graus, Lleida, 23, Girona 20, Tarragona 24 i Andorra 14 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Mira, ahir en roda de premsa el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera de Justícia, Esther Capella, van presentar un mapa interactiu de béns immatriculats de l'Església. Una qüestió que encara genera certa polèmica, però nosaltres avui ens preguntem què és una immatriculació, per què encara a dia d'avui hi ha dubtes i, sobretot, com s'ha de resoldre aquest tema. Parlarem justament avui amb l'exdelegat d'Economia de l'Arcabisbat de Barcelona, mossèn Antoni Matabó. Bosch. És divendres i, per tant, a partir de les 9 del matí engeguem un nou consultori legal amb els advocats de Digestum Legal. Avui ens acompanyarà la Marta Cuscó. Ella és advocada laboralista, amb qui repassarem, Joan, les circumstàncies especials i particularitats de la situació actual amb la Covid en relació amb el treball i l'ocupació, i en especial les preguntes més freqüents sobre les mesures preventives i protectores en el centre de treball. Les vacances, els expedients de regulació, els acomiadaments i d'altres qüestions o dubtes d'interès. Ja sabeu que si teniu alguna pregunta a fer, tot i que el consultori comença a les 9. Avança't i truca ja al 93 409 2771. També, com cada divendres, l'August López ens donarà a conèixer un personatge d'actualitat a través del qüestionari Proust. I acabarem programa preguntant-nos per què una actriu com Assumpta Serna, un actor com Scott Cleverdon i un sacerdot com Juan Carlos Sánchez s'han unit per escriure un llibre sobre evangeli i comunicació. En parlarem amb Assumpta Serna del llibre Entre l'espada i la paret i que presenta tot just avui.
Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà un dia com avui?
Mira que el Tribunal Suprem posa en qüestió la semillibertat dels presos del procés. A partir d'ara, el Tribunal assumeix l'última paraula sobre el futur penitenciari dels presos. Mentrestant, ho dèiem com a protagonistes, el Suprem rebaixa considerablement la condemna als assaltants de Blanquerna. També, avui, podreu llegir a la xarxa els llibres i les roses que resisteixen a un Sant Jordi de segona part, un tan atípic i rar. I atenció, perquè els epidemiòlegs volen que es prohibeixi fumar a platges, terrasses, espectacles i cotxes. Demanen espais sense fum, com ara també els espectacles a l'aire lliure, cotxes particulars. I adverteixen que el consum del tabac incrementa la possibilitat de contagi del virus.
7 minuts i mig que passen de les 8 del matí i pensant, dèiem, quina cançó pot ser la cançó del darrer dia. Mireu, jo quan era petit i em posava davant de la televisió a les vacances, el tècnic ja fa cara de... Història d'Abuelo Cebolleta. Feien aquesta sèrie. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 10 minuts que passen de les 8 del matí, encetem programa, com sempre, amb l'actualització informativa, i és que Salut demana frenar els contagis per evitar un altre confinament, Mercè.
Sí, el cap de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha avisat que no sortirem de l'epidèmia fins d'aquí a un any. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública ha reconegut que la taxa d'infecció es va disparar a finals de juny i començaments de juliol, una alerta clara que les coses no anaven bé. També ha admès que ens trobem en uns dies molt crítics.
I ara és un moment crític. És un moment crític. Estem en uns dies crítics. I no estem en uns dies crítics com, per exemple, el mes de març, que teníem les UCIs plenes. Ara el tema crític és en si nosaltres prenem mesures perquè aquesta evolució vagi sent més lenta.
Hem de recordar que Barcelona, el Baix Llobregat i el Segrià concentren el 75% dels contagis de l'última setmana. Una de les zones que preocupa més és la de la capital catalana, perquè el nombre de casos positius hi segueix a l'alça. El secretari de Salut Pública de la Generalitat ahir es mostrava favorable també a la possibilitat de tancar fins i tot els locals d'oci nocturns per minimitzar la propagació del coronavirus. El govern català, però, encara no ha pres la decisió i Argimon ha assegurat que es prendrà de manera col·legiada.
I la crisi sanitària empitjora a Espanya i obliga a recuperar parcialment les fases.
Múrcia, Aragó i Navarra adopten mesures dràstiques i Salut adverteix que la setmana que ve serà crítica a Barcelona. Les darreres 24 hores a Catalunya han sumat 1.597 positius nous per Covid-19. Això situa la xifra global de positius en 75.288. Per cert, la pandèmia bat rècord diari amb uns 280.000 nous contagis i ja supera els 15 milions, això a tot el món.
I tendència preocupant els CAPs i els hospitals.
Per la demanda el director del Servei Català de Salut, ell és Adrià Comella, alertat d'una tendència preocupant als centres d'atenció sanitària en relació a l'epidèmia. La setmana del 24 de juny van ser uns 2.050 els pacients sospitosos de tenir Covid-19 atesos al CAP, mentre que l'última setmana n'han estat 8.551. Als hospitals fa 15 dies, un 2% de les persones que anaven a urgències eren sospitosos de tenir coronavirus, mentre que ara el percentatge és del 4%. Fa 15 dies els ingressos per Covid-19 eren de 131 i ara en són de 30.
I atenció, perquè brot de coronavirus a la presó de Ponent.
Sí, 4 treballadors del centre penitenciari de Ponent han donat positiu en tan sols 24 hores després de fer-los les proves PCR perquè es trobaven malament. Dimecres van arribar els primers dos resultats positius i aquest dijous els altres dos. La Central Sindical Independent i de Funcionaris demana que es facin PCR a tota la plantilla i als interns, tal com es va fer el mes de maig, quan va donar positiu 22 treballadors i 2 interns.
I l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha reconegut aquest dijous que a Lleida hi ha preocupació no només pel que fa a la situació de la salut, sinó també per l'efecte que el confinament anterior comença a tenir sobre l'economia i el comerç.
Sí, en una entrevista al programa El Mirador de l'Actualitat amb Ignasi Miranda, de Ràdio Estel, ha destacat que la corba de contagis es comença a doblegar amb la importància de la davallada en l'índex de contagi i amb el fet que el sistema hospitalari aguanti. El País en Cap ha explicat a Ràdio Estel que la recollida de la fruita que abasta el Segrià i comarques com ara la Noguera o el Pla d'Urgell és un moment important. Tot i que la participació de l'agricultura a la ciutat és menor, ja que Lleida viu amb un especial pes del comerç i l'hostaleria, com també amb molts serveis, un 20% de l'activitat industrial i un pacte modest del turisme. En un altre moment, Pueyo ha dit en aquesta entrevista a Ràdio Estel que es va acordar amb la Generalitat un ajut de 4 milions d'euros, bàsicament pel comerç, l'hostaleria i la restauració, però aquesta és només una petita part del dany que caldrà reparar i potser que alguns negocis no superin aquesta crisi.
Crec que a posteriori, doncs, si cal, ja farem una avaluació de qui ha fet què i com ho ha fet. En aquests moments és essencial mantenir un màxim de cooperació, crec. I l'únic que sí que li puc dir és una reflexió que vaig fer també al president Torra en una de les reunions online que a vegades hem mantingut amb ell mateix o amb alguns consellers, sí. És que crec que el confinament és obvi que des del punt de vista sanitari funciona, però si s'aplica excessivament, doncs pot acabar provocant inanició.
Miquel Pueyo ha afirmat a Ràdio Estel que es va demanar a la Generalitat més capacitat de rastreig sobre els contagis, tot i que ha aclarit que té un gran respecte pel que han fet els ajuntaments d'Aitona o bé Alcarràs. Amb una població més petita, perquè la capacitat de cada municipi en virtut de la seva autonomia la coneix la pròpia administració local. De la collita de fruita a l'estiu ha explicat que ara hi ha un volum menor a Lleida, però ha apuntat aquesta reflexió.
Tenim, i des del punt de vista, diguem-ne, humanitari, em dona suport, encara moltes persones que van venir amb la idea de collir i que o no han trobat feina o senzillament no tenen papers i que, per tant, per part de l'Estat no poden treballar. i els ajuntaments, i l'Ajuntament de Lleida d'una manera especial, li toca de fer un paper, diguem-ne, substitutori, un paper de perfil humanitari, i això significa que aproximadament cada dia acollim i donem allotjament i donem alimentació a unes 200 persones.
Finalment, Pueyo ha assegurat que la relació de l'Ajuntament amb el bisbe Salvador Jiménez és molt cordial i amb trucades freqüents en un clima no només de respecte, sinó, diu, també d'afecte. Igualment ha dit que el bisbat i els representants d'altres religions han estat molt curosos per vetllar per evitar riscos de contagi en el culte dins la llibertat que tenim.
Un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs al matí continua aquesta hora força tranquil·la a les carreteres, tot i que ja s'observen aquestes retencions habituals a la corona de Barcelona. De fet, l'hora punta intensifica el trànsit, sobretot els accessos de la ciutat, amb retencions ara a la C58 i també amb algunes aturades a la ronda de dalt, a l'altura de Nou Barris, en tots els sentits. I pel que fa a les restriccions a la circulació, tant a Lleida com al Baix Segre, ja només queden 6 controls d'accés a tota la comarca. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de fixar-nos en la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, advertir que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. El servei de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitza tant avui com demà a la mitjanit. Finalment, informa que per obres de millora d'infraestructura que realitza BIF, demà i demà passat la R1 de Rodalies inicia i finalitza el recorregut a Badalona, on podeu transbordar metro fins a Barcelona o bus B7 fins a Sant Adrià. També per obres de millora de BIF, des de demà s'interromp el servei ferroviari de la R4 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, habilitat servei alternatiu de bus. Més informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, apps, telèfon 941-0041 o a les estacions. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que seguim amb més informació, perquè el Tribunal Suprem amenaça el tercer grau dels presos polítics.
Sí, el Tribunal fa possible que un recurs de la Fiscalia sigui suficient per suspendre les sortides de la presó. A partir d'ara, el Tribunal s'arroga la revisió de tots els seus beneficis penitenciaris. Fins ara, els jutges de Vigilància Penitenciària de Barcelona i Girona, dels quals depenen les presons de Lledoners i Puig de les Basses, s'havien limitat a validar els permisos penitenciaris i tombar els recursos de la Fiscalia. Però Carme Forcadell es trobava a la presó de Callà, que jurisdiccionalment depèn del jutge de Vigilància Penitenciària de Lleida. Estava allà per poder estar més a prop i cuidar de la seva mare, però aquest magistrat va trencar la tònica seguida fins ara amb els permisos del 100.2.
I el Tribunal Suprem rebaixa les penes als ultres que van assaltar Blanquerna.
Sí, els condemna a poc més de 2 anys i mig de presó després que el Tribunal Constitucional ordenés excloure els agreujants de discriminació ideològica i danys a béns públics.
Un Sant Jordi d'estiu desigual.
Carrers buits i llibreries a mig plenes van donar ahir com a resultat d'unes vendes de llibres que haurien suposat el 30% d'una diada normal. Els llibreters es mostren força per això satisfets de les vendes del Dia de la Llibre i la Rosa.
Ada Colau guanyaria les eleccions a Barcelona.
Barcelona en Comú obtindria la victòria a les eleccions municipals, segons reflecteixen els resultats de l'enquesta del baròmetre semestral presentat aquest dijous per l'Ajuntament de Barcelona. L'opció de Colau és la preferida pel 14% dels enquestats i per un 13% d'Esquerra. En tercer lloc apareix el PSC amb un 9%, mentre que ja molt de distància apareix Junts per Catalunya amb un 4% dels vots. Per cert, tot i el coronavirus, Joan, la principal preocupació dels barcelonins és la inseguretat. Els problemes econòmics i l'atur se situen en el rànquing en segon i tercer lloc.
I l'Església té inscrites 3.722 finques al seu nom.
La majoria dels béns immatriculats són de construccions dedicades al culte i Lleida, suma el 58% de les que consten als registres de la propietat de Catalunya. El Departament de Justícia ahir va anunciar que ha creat l'oficina de mediació sobre immatriculacions.
Però què és això de les immatriculacions? En parlarem avui a 8:45 del matí amb mossèn Antoni Matavós, que és delegat d'Economia de l'Arcabisbat de Barcelona. D'altra banda, el Papa Francesc escriu a un pelegrí discapacitat: ets un testimoni valent.
Sí, en una carta a Álvaro, un noi malagueny de 15 anys, Francesc valora que ha mogut l'esperança de moltes persones en caminar a Santiago.
I en plana esportiva, Marc Márquez, del quiròfan a la pista en 4 dies.
Sembla impossible, però així és. El pilot de Cervera obté finalment el vistiplau mèdic per poder córrer a Jerez.
Mai millor dit el tro de Cervera, ens fixem també en el temps. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. El temps ha canviat. En aquests moments ja està plovent a molts punts de les comarques del nord del país, Pirineu, Prepirineu, bona part de les comarques de Girona i també alguns punts de les comarques del nord de Barcelona. De fet, aquesta situació estarà present al llarg de tot el dia d'avui. Per tant, comarques del nord i del nord-est avui afectades per les precipitacions i també, sobretot, a partir de migdia pels ruixats i les tempestes que localment poden tenir intensitat forta. Les temperatures, evidentment, que avui baixaran respecte a dies anteriors allà on estigui més ennuvolat, on baixaran menys les temperatures, serà cap a Ponent i també comarques del sud, però també aquí ho faran. Recordem que hi havia màximes de més de 37-38 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida. Avui aquestes màximes se situaran al voltant dels 33-34. És calor, però no tanta calor com aquestes últimes jornades. De tota manera, això no és el preàmbul del cap de setmana, ni molt menys, perquè el cap de setmana, tot i que hi haurà alguns núvols a les comarques del Pirineu, serà força més assolellat. Les temperatures moderades, per tant, no tindrem la calor de les últimes jornades i únicament, tant dissabte a la tarda com diumenge també a la tarda, cap a la zona del Ripollès pot arribar a caure algun ruixat, però seran coses molt poc importants.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, en el nostre espai musical de l'aigua, ens deixarem acompanyar per la dolçor i la cadència d'una de les veus franceses més preuades de tots els temps.
Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau.
L'aigua musical.
Tu vécu de ces bruits qui courent dans les roseaux.
Escoltem l'actriu i cantant François Hardy. Ella, que cantava indiferentment en francès, anglès, italià o alemany, també va enregistrar dues interpretacions en castellà i una en portuguès. Avui l'escoltem amb Des Rondes dans l'eau, les rondes de l'aigua, un deliciós tema que ens relaxa talment com el so més tranquil de l'aigua.
Souligne de sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire tes ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau.
Avui l'aigua musical ens ha portat la veu de François Hardy, una de les veus més dolces de la cançó francesa i una autèntica icona d'aquell país.
S'il y a tous ces témoins que tu veux dans ton dos, dis-toi qu'il pourrait bien devant tes ronds dans l'eau te prendre pour l'idiot, l'idiot de ton village qui lui est resté là pour faire des ronds dans l'eau.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Pour faire des ronds dans l'eau.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040. Aquest diumenge 26 de juliol, Ràdio Estel transmetrà a les 7 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona la missa pels difunts en temps de pandèmia. Viu amb nosaltres aquesta concelebració especial presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Volem encomanar l'ànima de tots els qui ens han deixat. Recorda, aquest diumenge a les 7 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família. T'esperem.
Ràdio Estel.
...25 minuts que passen de les 8 del matí... ...hora d'anar cap al quiosc... ...per saber què hi diuen les portades més llegides del país... ...Berta Sacanell, molt bon dia...
Molt bon dia. Doncs mira, les portades dels diaris més destacats d'avui. Tots coincideixen amb la fotografia sobre el Dia del Llibre que es va celebrar a tot arreu de Catalunya. D'altra banda, ens hem fixat en la notícia sobre la revocació del tercer grau dels líders independentistes. La Vanguardia titula que el Suprem posa en qüestió la semillibertat dels presos del procés. El diari Ara titula el Suprem amenaça el tercer grau dels presos polítics i afegeix que el tribunal fa possible que un recurs de la Fiscalia sigui suficient per suspendre les sortides de la presó. El Punt Avui titula És venjança, que són les paraules que va dir l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Afegeix també que la decisió afectarà la resta de presos. Anem al País, també ho destaca en portada i titula que el Suprem qüestiona la semillibertat dels presos del procés. Afegeix que el tribunal ho considera justificable quan encara no ha complert una quarta part de la condemna. Pel que fa al periòdico, no fa cap menció en portada, però en plana interior diu que el Tribunal Suprem revisarà els permisos dels presos polítics del procés. Canviem de tema i anem al periòdic d'Andorra. Titula que la formació La Massana, Ciutadans Compromesos, declara 30.000 euros en despesa electoral. És la que més gasta en campanya, mentre que Demòcrates destina el triple de diners que el Partit Socialdemòcrata. Pel que fa a les portades dels diaris digitals locals, anem al diari de Girona. Diu, Girona registra la xifra més alta de contagis en 3 mesos, 119 casos. El Segre destaca que Salut notifica un rècord de 419 casos a Lleida, però ho atribueix a proves dels últims dies. I finalment el diari Més, que respecte a la Diada de Sant Jordi, diu que el Dia del Llibre rep el suport dels tarragonins i omple de vida la Rambla de la ciutat. Anem a les portades dels diaris religiosos. Catalunya Cristiana destaca en portada la carta del papa a Álvaro, un noi de 15 anys amb discapacitat que està fent el pelegrinatge a Santiago. En la carta el papa li dona les gràcies per el seu exemple de superació que mou l'esperança de moltes persones. Anem a Frama.info, que titula 40 milions de víctimes del tràfic d'éssers humans a tot el món. És una notícia sobre la 20a aliança en contra del tràfic de persones que es va celebrar el passat dimecres a Viena. I finalment, Religión Digital es fixa en Turquia sobre la reconversió de la Basílica de Santa Sofia en mesquita. Destaca que els líders musulmans de tot el món critiquen aquesta reconversió i destaca que és un error irreparable que destrueix el missatge de reconciliació i justícia de l'islam.
Gràcies, Berta. Anem a publicitat i de seguida l'entrevista.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
A punt d'arribar a 8:45 del matí. Mirin, ahir en roda de premsa el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera de Justícia, Esther Capella, van presentar el mapa interactiu de béns immatriculats de l'Església. Una qüestió que encara genera certa polèmica. Però què és una immatriculació ben bé? Per què encara a dia d'avui hi ha dubtes sobre tot plegat? I sobretot, com s'ha de resoldre el tema? En parlem avui amb mossèn Antoni Matabós, que ell és l'exdelegat d'Economia de l'Arcabisbat de Barcelona. Mossèn Antoni, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres de poder parlar d'aquest tema.
Jo sóc dels que crec que, com sempre, un cop l'any surt tot aquest tema de les immatriculacions i en parla moltíssima gent, entre ells molts mitjans de comunicació, però pocs ens preguntem què és una immatriculació.
Una immatriculació és la inscripció per primera vegada al registre de la propietat d'un bé, una casa, una església o el que sigui. La primera vegada que es fa.
Aleshores, la pregunta és, si no estava al registre, de qui era aquell bé?
Bé, una cosa és que estigui al registre, una cosa és que sigui propietat d'algú. El registre de la propietat es va crear el 1861, per posar una mica d'ordre en aquest tema. Després de que l'estat es va quedar tot un colla... Doncs era horrorós, perquè un se'l venia, l'altre se'l... Llavors, per posar ordre, van posar un registre de la propietat que no és obligatori. És a dir, una cosa és que siguis propietari. I tu pots ser propietari i no inscriure-ho al registre de la propietat. Bé, després no podràs vendre, per exemple, no podràs hipotecar, però bueno, reps una herència i no cal que la inscriguis. Si la inscrius, dona més seguretat, dona més possibilitat d'usar i de fer una hipoteca i de fer tot això, però no és necessari. I, de fet, sobre els béns de l'Església, el 1861, tot el que eren temples o llocs de culte, des d'ermites fins a catedrals, estava prohibit inscriure'ls. Estava prohibit perquè es considerava que era notori, que era evident, que era de l'Església. Per tant, van dir, escolta, tinc massa feina amb inscriure milions de coses. Els béns de l'Església, de l'Estat, dels ajuntaments, que és evident que la casa consistorial és de l'Ajuntament. Una catedral és de l'Església. Van dir que no es podia immatricular. Aleshores, això, des de 1861 fins al 1998, ha estat així. El que passa que aquesta és una de les primeres equivocacions d'aquesta nota de premsa de Justícia, perquè diu que des de la llei franquista de 1954 fins al 2015 es podia immatricular... Bueno, no, la llei no ve del... Totes les lleis d'hisenda que hi han hagut des del segle, mitjans del segle XIX fins al 1998, no es podien immatricular els béns de l'Església. Els béns cultuals, d'esglésies.
Per què el 1998 el govern de José María Aznar diu que s'han d'immatricular els béns de l'Església?
Perquè si no hi havia un greuge comparatiu. Clar, en aquell moment ja hi començava a haver esglésies protestants, mesquites musulmanes, que no estaven sota aquesta llei. Per tant, les mesquites musulmanes i totes les altres centres de culte, que en aquest moment a Catalunya n'hi ha més de 1.000, tot això es podia immatricular. En canvi, els béns de l'Església, els béns cultuals de l'Església Catòlica no es podien immatricular. Per tant, van dir, bueno, aquí, o tots sí o tots no. I és evident que havien de dir tots sí. Per tant, del 98 fins que es va acabar el 2015... tots els béns que no estaven immatriculats es van poder immatricular. Sobretot esglésies o coses al voltant.
Per què fins al 2015?
Perquè el 2015 hi ha un acord dient, escolta, qui volia immatricular ja ho ha fet. Per tant, ara es passa al règim normal.
Ahir la Generalitat, ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, amb el vicepresident i la consellera de Justícia al capdavant, van presentar aquest mapa interactiu de les immatriculacions de l'Església. Quina valoració en fa d'un acte com el d'ahir?
No, que hi hagi un mapa interactiu està molt bé, perquè, a més, tot això són dades públiques. El registre de la propietat de cada lloc tenen el registre de tot el que està inscrit, i, per tant, es pot consultar. L'avantatge d'això és que no cal que vagis a cada població a mirar-ho, sinó que això ja ho ha fet la Generalitat, llavors ho posa tot junt. O sigui, que hi hagi un mapa està molt bé. I, de fet, això fa un any... És que tot això ve perquè el Parlament va aprovar que el govern presentés aquest llistat i per veure si hi havia alguna cosa que no havia fet prou bé. Bueno, llavors el govern això ho compleix. Jo amb això estic d'acord. Inclús fa un any ens va parlar amb nosaltres, jo hi era, i els tècnics de justícia vam convenir, vam acordar, que era bo que es fes aquest escrit, aquest llistat, en tots els béns, però que es faria públic d'una manera neutra. És a dir, hi ha hagut algun problema, presentem aquí tot el mapa, si algú té una cosa a dir i vol que la Generalitat faci de mediador, doncs ho pot fer.
Creu que s'ha fet de manera
neutra? Això és el que vam convenir. Que passa que al moment de presentar-ho es presenta segons el criteri dels que es queixen.
L'Església, però, sempre s'ha mostrat oberta a revisar les vegades que calgui per si hi havia algun error.
Clar, això ho hem dit sempre. O sigui, jo quan vaig ser delegat d'Economia 13 anys a Barcelona, és el moment en què vam immatricular tots els béns de la diòcesi de Barcelona. O sigui que jo puc assegurar que tots els béns de la diòcesi de Barcelona estan ben immatriculats, perquè teníem un advocat que es dedicava a això, buscava tots els arxius i feia tots els informes.
Per què creu que s'ha generat tanta polèmica al voltant d'aquest tema, que sembla que d'uns anys cap aquí surt cada any com un bolet?
Sí. Sí, va sortint quan convé, eh? Ara que hi ha el tema del virus i de que l'Església no pot fer més que misses amb 10 persones i hi ha polèmica amb això, ara surt una altra cosa que ho tapa, o ho intenta tapar. Home, és un tema llaminer. És un tema llaminer. I pot ser, i algun cas ha passat, que alguna diòcesi no ho hagi fet prou bé en algun cas. Vull dir, hi ha coses que de vegades no saps de qui són la propietat. No sé, el Maresme, un exemple, el Maresme de Barcelona, hi ha 8 o 10 ermites romàniques, aquestes típiques, que a Barcelona no n'hi ha, però en canvi al Maresme sí. Bueno, nosaltres vam fer un estudi històric, en vam inscriure dues, que es teníem absoluta seguretat, i les altres, diem, home, ens sembla que sí, però ho hem de, no hem fet res, i les tenim sense fer res. Vull dir, ja en parlarem. Inclús n'hi ha una que era segur nostra, perquè era d'una herència, que la vam cedir a un veí, perquè el veí, com que estava tot al voltant de la capella, doncs no deixava entrar ningú, i vam dir, bé, quedis la capella, però deixi que la gent hi entri.
Deixi'm preguntar-li per casos particulars, o casos que anem sentint regularment als mitjans de comunicació. El primer, per exemple, li poso aquest exemple, que és el típic, per saber què passa amb una qüestió com aquesta. Si hi ha una església, i al voltant de l'església hi ha un petit... o està documentat que hi havia un petit cementiri que s'ha reconvertit, per exemple, en un parc municipal, què es fa amb allò?
Normalment se cedeix a l'Ajuntament. Això ens ha passat a diversos llocs. Ens ha passat a Sants, ens ha passat a Cris-Rei, ens ha passat... Bueno, clar, és que aquests 3.900 immobles no és que siguin 3.900, diguem, cases o esglésies. Clar, en una parròquia hi ha l'església, la sacristia, potser hi ha la casa del sacristà, hi ha el cementiri i l'hort del capellà. Per tant, un petit poblet pot ser que hi hagi 5 o 6 propietats, però que en definitiva és una cosa, però que legalment està dividida en 4 o 5 d'això. Barcelona, per exemple, només hi ha, a diòcesi, només tenim un cementiri de l'església. Tots els altres els hem cedit gratuïtament a l'Ajuntament, perquè no creiem que hàgim de fer d'enterrar morts.
Ahir escolten també algun representant d'Unió de Pagesos.
Sí, el senyor Joan Majoan, no?
Es queixava, deia... Bé, però és que hi ha certes ermites, hi ha esglésies molt petites que formen part d'un poble o de propietat privada que han fet els mateixos habitants d'aquell poble durant molts segles i, per tant, això hauria de ser un bé cultural del poble.
Bueno, és que és un bé cultural pel poble. A veure, de vegades el que es diu és com que ho ha fet el poble, ara ha de retornar al poble. Però diu, bueno, qui ho va fer? Va fer el poble creient. Ho va fer els creients del poble. Suposo que un senyor que podia ser ateu al segle XVII no se li va acudir pagar perquè fessin l'església. Per tant, els creients del poble van fer aquella església. I aquella església l'administra... No és propietat del rector ni del bisbe. És una propietat que és de la parròquia o del bisbat, depèn d'això, i el servei de la gent. A més, la majoria d'aquestes esglésies de segles, o no tant de segles, no només s'han fet amb aportació del poble. Vull dir, jo com a delegat d'Economia, cada any en el nostre pressupost de Barcelona teníem 2 o 3 milions d'euros d'ajuts a l'obra, als edificis de les parròquies. Per tant, tot el que sigui esglésies o rectories de pobles està fet amb la gent del poble, està fet amb el bisbat, està fet amb un senyor que va donar uns diners... Bueno, llavors... A més, aquí hi ha una cosa molt curiosa. El 1861, quan van fer el registre de la propietat, i quan van dir que les esglésies i el seu voltant no es podien immatricular perquè era evident que és de l'església. Ara resulta que allò que era evident, ara és evident que no ho és. I, bueno, escolti, faci el favor... I a més, quan diuen que l'església parroquial és del poble, què vol dir? Que ha de ser de l'Ajuntament? Ah, aquí potser hi ha... Aquí és potser el quid de la qüestió, eh? Que l'Ajuntament vol tenir el cementiri per fer-hi no sé què, vol fer la casa per no sé què... Bueno, clar, el poble es mostra a través de les seves institucions. I n'hi han de civils i n'hi han d'eclesiàstiques, no?
Vostès estarien oberts a parlar amb Unió de Pagesos?
Jo vaig estar a casa del senyor Joan Majoan, a casa seva. O sigui, quan ell va presentar en el Parlament la petició, jo vaig aconseguir el seu número de telèfon i vaig dir, senyor Joan Majoan, sóc el delegat d'Economia de Barcelona, mentre seia parlant amb vostè, doncs vingui. Vaig anar a Igualada, vaig anar al seu poble, vaig estar a casa seva i vam estar parlant un parell d'hores. Bueno, no ens vam posar d'acord, però tampoc vam discutir. És que no... Jo... No sé... Parlar de coses que són dubtoses... Doncs clar que ho hem de fer. És que no tenim cap interès en tenir coses que ens diguin que... Com ho diuen, això? Que... Se ha quedat o en els diaris diuen que s'ha quedat o unes frases d'aquestes que dius, escolta, tu, és que no és veritat, això. Per exemple, la Santa Maria del Mar no estava inscrita mai. Primer perquè no hi havia registre de la propietat i després perquè van dir, escolti, de qui és la Santa Maria del Mar o el Pi? Doncs és de l'església, de qui ha de ser? I farem un mercat aquí dintre? Doncs és que hi ha coses que són evidents però que després es pot... A més, és que les esglésies, en definitiva, és un servei d'uns privats, perquè l'Església no és una entitat pública, el servei del general.
Ara que em deia els mitjans de comunicació, molts diaris, alguns mitjans de comunicació, el titular clar que exposen és l'Església s'ha apropiat d'aquests béns.
Aquesta és la paraula que buscava jo abans. Clar, apropiar vol dir robar, eh? Vol dir robar. Bueno, això ho feia el Perón i ho feien aquests, que anaven per al país i deien... Pst, aquella casa. Pst, aquest parc m'agrada. Bueno, però això no és això el que fa l'Església. L'Església ha anat treballant en els llocs on està i ha anat obeint les lleis que hi ha en cada lloc.
Deixem que li pregunti i posi sobre la taula aquest tema, perquè quan es parla d'immatriculacions, jo entenc... que el que es vol definir o el que s'intenta posar sobre la taula és la riquesa de l'Església, no? I jo sóc dels que penso que la riquesa de l'Església, i això molts mossens ho expliquen així, crec que ho expliquen molt bé, la riquesa de l'Església és la riquesa del poble.
Clar, a més que no hi ha riquesa, no hi ha tal... Una vegada, explico una anècdota perquè és significativa. Una vegada un regidor, ja fa 10 o 15 anys, un regidor de l'Ajuntament de Barcelona em diu, és que, esclar, la catedral, hi posem diners, hauria de ser de l'Ajuntament. Dic, mira, li regalo. Ara, s'han de fer obres per valor de 10 milions, vostè mateix. Clar, li regalo, però, clar, la catedral de Barcelona és una riquesa. Malaurat el que té una casa o té un edifici històric, perquè li costa molts calés.
La Generalitat ahir plantejava aquesta oficina de mediació per tal de posar solució a una qüestió que fa tants anys que cueja com aquesta. Com veuen aquesta taula de mediació?
Bé, quan nosaltres vam parlar amb els funcionaris del Departament de Justícia, vam dir tres coses. Una, que es faria una petita història del tema, diguem, objectiva, amb dades objectives, sense ideologia, que es pot fer, perquè són anys i són decrets, són coses. Després, que es faria un mapa de l'immatriculat des del 98 fins al 2015, que és quan es podia immatricular. En canvi, diuen quan fet des del 54. Bueno, és igual. I després, que si hi havia algun problema i no s'entenien bilateralment, llavors el que podien era anar a un lloc que fessin de mediadors. I això està molt bé. Ara ja veurem quanta gent hi haurà. Ja veuràs com no... A Barcelona no hem tingut ni una, i ho puc dir perquè ho sé, ni una queixa de ningú que reclami alguna cosa que m'he matriculat.
En general, els mitjans de comunicació han tractat bé el tema?
No. Gens, perquè començant pel verb apropiació. Clar, apropiar vol dir que tu t'has quedat una cosa que no és teva. I això no és veritat. A més hi hauria com dos camins per fer la immatriculació. Un camí és el de les immatriculacions. Immatriculo de manera ràpida, perquè... I l'altre és el de l'ús, que se'n diu l'usucapio. Uh-huh. O sigui, és el tenir propietat a base de l'ús. La llei diu que si una persona té l'ús...
Durant 30 anys, si no m'equivoco.
30 anys, sí. L'ús, sense que ningú li posi cap objecció, ni que hagin pagat cap durant 30 anys, pot demanar que... Ja el seu. És igual com si durant 30 anys una persona passa per un camí que no és casa seva, no poden tancar aquell camí. Però no hem usat aquest camí. Hem usat el camí de la llei d'immatriculació.
Per on ha de passar la solució de tot? Per on ha de passar la solució de tot plegat?
Bueno, doncs la solució en aquest moment és que la gent que creguin que tenen alguna cosa a dir o que tenen una propietat, que tenen més drets amb una propietat que no pas l'Església, doncs que en parlin. Si no s'entenen, poden anar en aquest secretariat, no sé què és, aquesta comissió, si volen, i si no es posen d'acord, que vagin al jutjat. Vull dir, no, és posar-se d'acord. El tema és posar-se d'acord.
Deixi'm que llegeixi aquesta nota de premsa que publicava ahir la Conferència Episcopal Tarraconense, mm-hmm, puntualitzant les informacions sobre les immatriculacions,
sí,
perquè la gent en sigui conscient. Diu, la Conferència Episcopal Tarraconense puntualitza les informacions sobre les immatriculacions. Punt 1. Les 10 diòcesis amb seu a Catalunya que formen la Conferència Episcopal Tarraconense pel que fa al tema de les immatriculacions sempre han seguit el procés legal vigent sense cercar privilegis. No han actuat en cap moment de manera arbitrària i han documentat tot el que els constava com a propi. L'Església no s'ha apropiat de res com no que no fos seu. Cal tenir en compte que una immatriculació és la primera inscripció d'una finca al registre de la propietat i és necessari que cap particular o entitat la tingués registrada abans. Cada vegada que una diòcesi ha registrat un immoble, ha presentat la documentació de prova a la titularitat eclesial, d'acord sempre amb la legalitat vigent i amb la supervisió professional dels tècnics del cadastre i dels registradors de la propietat. Punt 2. Les immatriculacions s'han dut a terme després que entre 1861 i 1998 no es poguessin inscriure temples destinats al culte catòlic perquè es considerava de pública notorietat la possessió de l'Església sobre aquells temples. El 1998 es considera inconstitucional aquesta prohibició i es van poder registrar els béns fins al 2015 amb la forma legal d'inscripció per certificació. Punt 3. En el cas de possibles errors de les immatriculacions, les diòcesis amb seu a Catalunya estan obertes al diàleg amb els interessats i a resoldre-ho de forma amistosa. Si no hi hagués acord, sempre es podria recórrer als tribunals de justícia competents. I punt 4. Els béns immatriculats han estat i estan a disposició dels fidels, ja que no pertanyen a cap rector o bisbe a títol personal que només són administradors d'aquests béns. Aquestes propietats són de les comunitats de fidels cristians i estan al servei del conjunt de la societat. Tarragona, 23 de juliol del 2020.
Perfecte. És el que estàvem dient, no? Perfecte, perfecte.
Una de les qüestions que ha creat certa polèmica també, i és bo, trobo que és molt bo que s'expliqui per part de l'Església, i deixi'm tornar-li a agrair que un dia com avui mossèn Antoni Matavoski amb nosaltres, és aquesta forma legal, i insisteixo, legal d'inscripció per certificació.
Sí.
Per què ha generat polèmica?
Això és una, fórmula que va escollir l'Estat el 1861... I pel que jo he anat llegint, perquè és clar, com pot comprendre, no hi era. Soc gran, però no tant. És perquè en aquell moment que van crear el registre de la propietat hi havia tal follon d'inscriure milions i milions de coses que moltes no se sabia de quin era, de qui eren, perquè es havien secularitzat, es havien passat a l'Estat, es havien vengut, en havien fet... Bueno, era un follon. Que van dir, miri, els béns que siguin evidents no es pot fer. I els altres béns de l'Església o dels ajuntaments o de l'Estat o això, que no tinguin una documentació escrita, que no hi hagi una herència que es té, que no hi hagi una compra-venta, que no hi hagi... Clar, per exemple, l'Església del Pi. L'Església del Pi és del segle XIV-XV. Quantes vegades no s'han cremat tots els papers i s'ha cremat tot. Vull dir, hi ha moltes esglésies que no tenen una documentació en paper com pot tenir un que compra un pis a la Verneda o no sé on. No hi és. Per tant, llavors, es va permetre que fos una inscripció en què el bisbe posava fonaments. No és que fos una inscripció... que aquí diuen... El bisbe és com un jutge. Perdó, és com un notari. No, senyor. No. El que fa un notari ja no ho pot tocar ningú. En canvi, el bisbe, aquí a Barcelona ho hem fet, i em sembla que arreu, és mirem tots els arxius, mirem si trobem rastres, mirem si trobem... Hi ha una llista de 1860 que va fer la Santa Seu amb l'Estat, de quins béns eren de l'Església, havien quedat de l'Església. Bueno, busquem raons i després busquem quant temps fa que es fa ús d'allò. Bueno, llavors es fa un informe, aquest informe el firma el bisbe, que és aquest document, es porta al registre de la propietat i no s'inscriu automàticament. El registrador de la propietat ha de mirar si les raons que posa el bisbe són raons suficients. Que no serà un document de propietat perquè precisament per principi en aquests casos no hi és, però sí que hi ha raons.
Per tant...
Sí, el registre de la propietat no fa propietaris, sinó registra propietats d'algú, que ja les té abans.
Per tant, tot i no haver aquest document de propietat, com és normal en una església, per exemple, del segle XV, segle XVI, com ens deia mossèn, el que sí que es fa, com ara ens explicava, és buscar una documentació històrica que acrediti que allò és de l'església.
Que no és un testament, no és un compraventa, no són aquest tipus de documents clàssics. El cadastre, per exemple, que estigui inscrit al cadastre, que quants anys fa, per exemple, mirar tots els llibres parroquials des de quan venen i, bueno, esclar, tens documentació paral·lela que et demostra que aquell bé sempre ha sigut doncs, de propietat de la parròquia o de l'església.
Exdelegat d'Economia de l'Arcabisbat de Barcelona, mossèn Antoni Matabosc, un plaer que hagi vingut a explicar-nos-ho tot plegat.
No, gràcies que vulgueu donar la paraula amb tranquil·litat, perquè és que és molt fàcil dir que s'apropien d'una cosa. És molt fàcil. I llavors surt més els mitjans d'això que no pas la defensa. Jo vaig fer un article a La Vanguardia, tota una pàgina, vam fer rodes de premsa, vam fer... Però, bueno, sempre surt el mateix. Sempre surt que s'ha apropiat. Bueno, va bé.
Mossèn, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'avanera i les vostres peticions.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A Primera Hora.
Pràcticament 2 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, però, hem de saber a qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Santa Carme, Cellers i Berengueres. Nascuda a Vic el 1848, adoratriu des del 1869, que va passar a les Dominiques de l'Anunciata, fundades pel Pare Coll, pel final erigir les Congregacions Missioneres de l'Ensenyament. Va morir a Madrid en tal dia com avui, de l'any 1911. Però avui la festa grossa és Sant Jaume, apòstol, anomenat Jaume el Major, o també Dídac, en castellà Diego, o Santiago. Mort per la Pasqua de l'any 44 a Betsaida, germà de l'apòstol estimat de Joan, amb dos fills de Sabadeu. Sant Jaume de Galícia, allà a Compostela, on la tradició situa el seu sepulcre, és objecte dels més grans peregrinatges de la història.
Doncs bé, el que estàvem escoltant no era el sant oral d'avui, sinó el de demà. Ara sí, escoltem el d'avui, de Joan Pallarès.
Avui és Sant Boris i Sant Glep. màrtirs. Però pel que fa a l'onomàstica, hem de destacar el sant més conegut del dia, Santa Cristina, verge i màrtir, dona de fe que el seu nom vol indicar que és seguidora de Crist. Sens dubte, Cristina és un bell nom. Felicitats, doncs, a totes les Cristines. Cristina, dèiem, és una màrtir romana d'Orvieto, segons uns, de Bolsena, segons els altres, que va viure al segle IV i que es rebel·là contra els déus pagans, costant-li precisament això a la vida, quan la llançaren a l'aigua, lligada precisament a una mola de molí. Per això representa avui, iconogràficament sempre, a Santa Cristina amb una mola i la palma del martiri.
De seguida, Berta Sacanell, que s'hi posa ja a les 9 amb la informació més destacada del moment, i nosaltres que continuem aquest programa amb el consultori legal. Fins ara.